Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont i la resta de diputats de Junts per Catalunya han demanat formalment poder personar-se davant del Tribunal Constitucional per la impugnació que el govern espanyol ha emès contra la seva candidatura, la de Puigdemont, per presidir la Generalitat. En cas que s'admeti a tràmit el recurs, hi hauria la possibilitat que Puigdemont viatgés a Madrid per anar al tribunal, on probablement seria detingut. En aquest cas, una possibilitat per sortir del bloqueig passaria perquè el Tribunal Constitucional marqués uns nous terminis de cara a la investidura. Això sí, fixada per dimarts a partir de les 3 de la tarda, com ha reiterat i recordat aquest migdia el president del Parlament, Roger Torrent, que ha afirmat en una compareixença que la impugnació anunciada per l'executiu espanyol per la candidatura de Puigdemont no té cap fonament jurídic i que, per aquest motiu, segons ha dit, és un frau de llei que atempta contra la democràcia parlamentària. Roger Torrent ha dit igualment que de moment mantindrà el ple per a dimarts si no rep una notificació del Tribunal Constitucional per anul·lar aquesta convocatòria. Recordem que la Moncloa ha anunciat aquest migdia, després del Consell de Ministres, a la impugnació que comentàvem de la investidura de Puigdemont al Constitucional. Soraya Sáenz de Santamaría ha dit que el Consell d'Estat, en el fons, comparteix els arguments jurídics del govern espanyol i que l'executiu de Mariano Rajoy utilitzarà tots els instruments, ha afegit, que siguin necessaris per evitar que Puigdemont sigui president. Canviem ara de qüestió. La neu i els aiguats s'han marcat avui l'actualitat del dia també, han causat problemes de trànsit arreu del territori. El 112 ha rebut més de 300 trucades i els bombers han fet 60 sortides al Barcelonès, al Maresme i al Vallès. 14 carreteres s'han vist afectades i el cremallera de la Vall de Núria ha interromput el servei per la caiguda d'un arbre entre les estacions de Ribes Vila i Caralps. 4 acusats dels aldarulls posteriors al desallotjament de l'edifici ocupat conegut com a Can Vies, al barri de Sants de Barcelona, el 2014, han quedat absolts. Els fets es remunten al maig d'aquell any, quan les manifestacions contra l'ordre de desallotjament van culminar amb els aldarulls i també amb les detencions. L'edifici era propietat de Transports Metropolitans, TMB, i estava ocupat des del 1997. Recuperem per acabar aquest butlletí la notícia amb què obríem, amb una novetat d'última hora, i és que el Tribunal Constitucional es reunirà demà a la 1 del migdia per decidir si suspèn Puigdemont, referint-se, lògicament, a la investidura. Seguirem molt pendents d'aquesta actualitat d'aquí a uns instants, però, com cada dia a aquesta hora, el mirador de l'actualitat, avui parlarem de Donald Trump, un any després de la seva arribada a la Casa Blanca. Abans, el pensament del dia amb l'economista i màster en economia social, Iván González.
No fa gaire va arribar a les meves mans un article de la revista Economiez on es presentava la evidència sobre la desigualtat salarial i el treball de baixos salaris. Però quines són les seves conseqüències a casa nostra? A part de la baixa remuneració, més temporalitat, major incidència en el treball a temps parcial, ocupacions de baixa qualificació, etc, etc. Penseu que el treball de baixos salaris és un indicador de desigualtat social, tenint en compte que els salaris són la principal font de renda en les nostres llars. Els salaris baixos estan directament relacionats amb la pobresa, degut justament a lo que acabem de dir, que és la principal font de la renda de les nostres llars. Si els treballadors reben salari cada vegada més baixos, arribarà un punt en el que el seu poder adquisitiu es veurà tan afectat que el consum es reduirà significativament. I això farà que l'economia entri en un cercle viciós. De fet, en els últims anys, els salaris ja han baixat de manera exponencial, sobretot arrel de la crisi. Això significa que existeixen un innombrable número de llars on cap adult treballa o el que ho fa rep un baix salari. En un mercat tan segmentat com l'espanyol, la baixa remuneració i el caràcter temporal de molts llocs de treball fan que la pobresa laboral sigui una realitat cada cop major. Per reflexionar, no creieu?
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Kruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Truca'ns al 93 409 27 70 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 27 70 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts ja de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Potser recordeu alguns de vosaltres que quan Donald Trump portava unes setmanes de president dels Estats Units, vam recollir 20 punts que d'alguna manera havien estat polèmics o havien generat indignació a dins i a fora dels Estats Units. Ara, un any després de l'arribada de Trump a la Casa Blanca, volem recuperar, naturalment, amb actualitzacions i matisos, tots els que calguin, aquells 20 punts. Per exemple, la intenció de construir un mur fronterer amb Mèxic. Com està ara mateix les seves intencions de prohibir l'entrada de ciutadans a determinats països de majoria musulmana al seu territori? Com és el que podríem dir la seva política d'anomenaments? Les males formes que ha tingut alguna vegada amb la premsa o fins i tot en contactes internacionals? Els seus desafiaments a Corea del Nord? També la qüestió de les notes internes de Trump, que de vegades han generat també conflictes, les pressions sobre els jutges i les seves intencions de controlar les cambres, però una mica, diguem-ho així, a la seva manera. Ara, tampoc podem caure en el maniqueisme de pensar que és el dolent del món i que altres dirigents són els bons. Això no és així, i avui volem entrar, dintre del que ens permeti el temps de programa, en els matisos i en les qüestions positives i negatives que ha tingut Trump fins ara com a president dels Estats Units. D'això en parlem i ho fem també a partir de la pregunta del dia que us formulem en les últimes hores i que trobeu sempre al nostre web radioestel.cat. La pregunta és, un any després, Donald Trump és el que esperàveu? Així mateix us ho preguntem. De la manera que vulgueu respondre, teniu tres possibles respostes. La primera, sí, és un mal president i un home sense escrúpols. Podeu dir també, sí, vaig pensar que milloraria globalment i ha estat així. Per tant, els dos sí són de signe contrari, com podeu veure. I la tercera opció és, no, jo esperava que es moderés, però no ho fa. Podeu decantar-vos per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes, com sempre, a radioestel.cat. De moment, el 60% dels qui esteu votant us esteu decidint per la primera opció. Donald Trump és un mal president i un home sense escrúpols. Però, en tot cas, hi ha un 20% que diuen que està millorant globalment, i un altre 20% que esperaven que es moderés, esperàveu que es moderés, però no ho fa. En parlem amb la periodista Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Moltes gràcies.
També ens acompanya el periodista del diari Nació Digital, Pep Martí. Moltes gràcies, bona tarda i ben tornat.
Bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies per haver vingut. I també ens acompanya avui Alexander Golovin, analista polític i membre del grup Catalans Lliures, estudiós també de la realitat política i social dels Estats Units. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Bé, senyors, què dirien de Donald Trump per començar un any després? Quina impressió tenen? Algun titular global, ja que estem en una taula de comunicadors, amb més o menys matisos
jo,
també?
Per mi el titular seria que el món no s'ha acabat. És a dir...
Alguns pensaven que s'acabaria,
sí,
vaja.
Deien que el dia que va sortir escollit Donald Trump, el 8 de novembre, semblava que el món s'anés a acabar, la gent plorava, que això era un final d'etapa, que entrem en un moment fosc per als Estats Units i pel món, i un any després veiem que Donald Trump no és ni molt menys aquest dimoni que ens han pintat fins ara. Ha tingut, evidentment, les seves cares fosques i també les seves parts positives, que suposo que després ja entrem a parlar, però per ara Trump ha anat complint algunes promeses de les que el van fer guanyar, sobretot en aquells estats que van canviar de demòcrates a republicans i van desequilibrar les eleccions, i fins ara Donald Trump doncs, està fent la feina que va prometre que faria.
Uh-huh. A mi m'agrada el que diu ell, el Sasha, perquè penso que té raó. És a dir, és una bona conclusió. El món no s'ha estimbat encara. Però per què? Una mica és ja... Comencem amb el per què, no? Perquè jo penso que el que sempre hem dit de la política americana, els contrapoders, s'ha demostrat que funcionen, en principi. I, per tant, encara no estem a mig mandat, encara... novembre, em sembla que és, hi ha d'haver-hi aquestes eleccions de mig mandat.
Sí, però eleccions penso... legislatives, a les
sí,
cambres.
Sí, exacte. Però jo penso que és un argument, i em sembla que quan Trump va ser elegit en un dels debats, vam dir, ja veurem si funcionen o no els contrapoders. I ell ha aconseguit doncs, posar a un home de lleis en el conjunt... Espera't. És a dir, situar el jutge conservador, que és que això no hi era, i ell ho ha aconseguit en el Tribunal Suprem, i ha fet altres coses bé. Ara, és un personatge una mica esperpèntic, això és així, que va a desafiar el món. I llavors veurem fins quan el desafiarà i fins quan...
Potser la pregunta, partint de la idea que el món certament no s'ha acabat, és si potser és massa extern aquesta performance, per dir-ho així, de Donald Trump, no? És allò que es diu en castellà perro ladrador, poco mordedor, no? Si em permeten l'expressió, perquè s'aplica... Ho dic amb respecte perquè s'aplica a les persones, de vegades, això.
Jo crec que sí, perquè precisament, perdona un moment, Pep, l'altre dia, parlant amb els cubans, vam fer un tema en el meu programa sobre Cuba, i realment ha amenaçat molt, però a Cuba encara no hi ha aquestes represàlies tan importants, etc. Per tant, suposo que si tinguéssim temps de desgranar una mica alguns altres sí. temes, doncs també ho veuríem. Ara, és cert que li va bé l'economia, és cert que l'atur ha baixat molt, 4%, etc. Són certes una sèrie de coses que li donen canxa per pensar, bueno, igual es torna a presentar, que això segurament.
És tradició, no?, que els presidents de les últimes dècades es presenten a un segon mandat. No sempre l'han guanyat, però la majoria de vegades sí, també s'ha de dir. Senyor Pep Martí, sobre Trump.
Discrepant una mica, jo crec que el Trump és un element de més desestabilització internacional. El que crec és que no és un element tan fonamental com a vegades potser... jo crec que potser li donem més importància, més rellevància de la que té fins i tot a un president dels Estats Units, que ja sabem que, especialment en clau interna, doncs té menys poder del que tenen molts caps d'estat d'altres països amb els seus països, no? Tampoc crec que això que s'ha dit de que ha nomenat un jutge conservador, que això ho ha fet bé... No, és que hi havia una vacant al Tribunal Suprem que...
Però no, no havia volgut l'Obama nomenar-lo, no havia pogut.
Perquè el Senat ho havia vetat, i aleshores durant molts mesos ho van impedir, perquè com que el Tribunal Suprem està molt partit per la meitat, aquest nomenament decidia una mica la correlació de forces, no? Per mi em sembla que és un personatge molt negatiu. Jo, si hagués de contestar aquestes preguntes, diria si és un mal president, però jo esperava, sí que esperava, que potser la realitat el moderés una mica, i sembla que és bastant incontrolable també personalment, no?
Sí, bueno, jo crec que que aquí hem de diferenciar les dues cares de Trump, és a dir, a nivell nacional o intern del país, les polítiques que fa, a nivell internacional. A nivell intern del país, com els demòcrates, fa uns anys hi havia una frase molt famosa que, que deien que és l'economia estúpid, no?, que es deia. Doncs Donald Trump ha fet seva aquesta frase i ha demostrat que amb l'economia està portant benestar a aquella gent que el va votar i el va fer president. L'atur s'ha reduït fins al 4%, més de 200.000 llocs de treball, una rebaixa del 17%, que és la... Perdó, una rebaixa fins al 4%, que és la més gran dels últims 17 anys. Les legislacions n'ha destruït les regulacions 1.500, afavorint el creixement econòmic. Els ha fet una rebaixa d'impostos important, també. Això per una part a nivell intern. I a nivell extern, bueno, aquí hi ha una mica més de discussió sobre quin és el paper de Trump. Sí que és veritat que amb el tema de Jerusalem, per exemple, ha creat problemes, però bé, aquest és un tema especial. Problema amb Rússia, ha mirat les relacions que hi havia fa uns anys. Obama amb Rússia i Putin sempre havien tingut molt males relacions i s'havien deteriorat de forma important. Ara amb Trump sembla que les relacions amb l'altre gran país a nivell de geopolítica està arribant a més bon port. I jo crec que si es porten bé Estats Units i Rússia, doncs sempre serà bo, no només per la pau al món, sinó també per un enemic comú, que és l'estat islàmic, que aquests últims temps també hem estat guanyant terreny i cada cop té més poder a la zona.
Sí, però l'atur, de fet, sí que es va reduint, però ja havia començat, molt abans de les eleccions, una clara tendència a la reducció durant l'administració Obama. I dubto molt
encara el segon mandat d'Obama, per cert.
El segon mandat d'Obama. Encara que ell diu que és un gran geni, el Trump dubto que en aquests mesos hagi pogut realment accelerar tant l'ocupació, no?
Clar, els nivells, a més, no han estat mai alts de l'atur als Estats Units. 8%, em sembla, com a màxim.
Sí, no, jo el que vull dir és que en l'economia tots veiem que depèn de com t'ho preparen, que tu et vagi bé o malament. És a dir, que tu no ets mai la persona que pots dir jo doncs, he baixat l'atur perquè ho he fet molt bé en un any. En un any no es pot veure gairebé res. I jo volia matitzar el que has dit, que jo no he dit que fos positiu el primer any d'Obama. Jo he dit que és un personatge esperpèntic. És un personatge que vol canviar moltes coses de les relacions internacionals, com per exemple el tema de Jerusalem, com a capital, que d'això no crec que se'n surti, però a mi em sembla que són coses, perquè això ho han intentat molta altra gent i no se n'han sortit, a mi em sembla que són coses que ell les llança i d'això. A mi m'agradaria que analitzéssim després, si tenim un moment, el discurs que acaba de fer una horeta a Davos, per veure que ell el que planteja és aquest somni americà. Aquest somni americà, i que és un somni americà que qualla perquè realment l'acosta a la gent, a les classes més desafavorides. I per mi aquest missatge populista és el que el fa... és el que el fa continuar i mantenir-se.
Però fixeu-vos, amb això mateix que dieu ara, perquè esmentem el cas de Jerusalem, per mi és un exemple clar de què representa aquest personatge. És un tema que... Aquella zona és un polvorí. Cap president dels Estats Units s'havia atrevit a fer aquest anunci. Ell ho ha fet. Però aquest anunci pot ser que quedi en res, perquè abans que no es materialitzi el trasllat teòric d'aquesta ambaixada, poden passar 5 o 6 anys, diuen alguns experts. I 5 o 6 anys a l'Orient Mitjà és com si parléssim no d'una eternitat, de 3 o 4 eternitats. Per tant, ja es veurà si es produirà, quins efectes tindrà. De moment, el que sí que podem garantir és que a curt termini és possible que per culpa d'aquesta mamarratxada de Trump morin 4 desgraciats en protestes en aquella zona.
De fet, ja hi ha hagut alguns enfrontaments amb morts.
El cas de Corea del Nord, Corea del Sud, ell ha anat babadrejant des que ha arribat d'una manera absolutament patètica, que fins i tot els més falcons del Pentàgon consideren que és una irresponsabilitat absoluta aquest intercanvi de missatges amb el dirigent de Corea del Nord. Però el cert és que, com que hi ha hagut un canvi de govern a Corea del Sud i ha entrat un govern que està bastant avançat les de Trump, ideològicament, que és un govern de centre-esquerra, doncs s'ha produït un cert desgel amb el nord, al marge de l'administració Trump, no? I això passarà amb moltes coses al món, que passarà amb moltes coses cada vegada més al marge de la Casa Blanca. Potser no de Washington, potser de la Casa Blanca.
Si et dona la sensació també que hi ha hagut desajustos interns amb nomenaments, destitucions,
gent
que se li ha enfrontat.
Ha tingut molta gent enfrontada, sí.
Això tampoc diu massa a favor d'un home... També, d'altra banda, amb poca experiència en la política. És un empresari, no?
Clar, ell és un empresari.
Aquesta inexperiència, els que el van votar no ho veuen com una cosa negativa, al revés, el van votar precisament...
Com un revulsiu, no?
El van votar precisament per això, perquè no tenia experiència com a polític, i això és el que agradava a la gent, perquè la gent... hi ha aquest sentiment de ressentiment amb l'establishment polític, que no compleix amb les promeses que fa, que no estan pels problemes reals de la gent que durant molt de temps ha estat desatesa, que és aquesta gent que tradicionalment havia votat demòcrata i les últimes eleccions han canviat a republicans en estats com Michigan, i Trump ha sabut connectar amb aquesta gent. I les reformes que està fent i els punts que està portant a terme al seu programa són precisament aquests punts que connecten amb aquesta gent. I, per tant, si aconsegueix portar-los a terme, és molt probable que es torni a presentar el 2020 i pot ser perfectament que torni a guanyar.
Sí. Però tu, per exemple, tu deies el tema... Ha baixat els impostos, com si això fos una cosa molt bona. I una baixada d'impostos sempre s'ha d'analitzar en relació a tota la política global, perquè, si no, hi ha moltes vegades... Això és el fàcil, anunciar la baixada d'impostos. El Rajoy ho ha anunciat moltes vegades, per exemple, m'entens? Però llavors, depèn de com estigui l'economia, crea una inflació importantíssima. Entens? Per tant, que jo no ho donaria. Eliminació de buròcrates, bueno, estaria molt bé, perquè precisament per mi una de les coses que impedeix que les relacions entre Europa i els Estats Units siguin millors és que Europa està tancada amb ella mateixa amb el tema del Brexit, i també, però no és cap excusa, això és una cosa que va a la part, com diuen en castellà, Europa té tants funcionaris i és tan poc àgil a l'hora de trobar solucions amb les coses que fa que no ha trobat cap persona o la senyora, la responsable de Política Exterior i Seguretat Comuna, que hagi dit: jo vull, em proposo unes noves regles amb el president Trump, i no, tampoc no ho ha aconseguit. Ells no han intentat des d'Europa. Estan ensimismats amb el Brexit. Què passarà? No sé què. Vull dir que jo penso que sap greu, perquè realment l'Obama va deixar el món, va trencar la bipolaritat dels dos blocs i va deixar un món més multipolar. Aquest home, que en el fons és un empresari, en el fons el que vol és posar el seu Tiffany's a Moscou, allà amb alguna avinguda ben maca, i quan això ho aconsegueixi ja se n'anirà a casa seva, probablement. Perdoneu, perquè es parla una mica així. Però
bueno, realment... jo estic una mica en desacord en que Obama, doncs, és a dir, en aquesta idea que Obama va deixar un món una mica millor, és a dir, totes les primaveres àrabs i tot el problema
sí,
a Nord d'Àfrica
no, no està bé.
Ja és...
Jo no he dit que hagués deixat un món millor.
Bueno, però no tu, però en general hi ha aquesta idea que Obama doncs té una política exterior millor que la de Trump o més favorable a la pau, quan hem vist que el problema dels refugiats i el trauma dels refugiats sorgeix a partir d'aquestes guerres, les guerres civils i les primaveres àrabs que hi ha hagut. I tot això són...
I la negativa de la Unió Europea.
Sí, sí, però això és una conseqüència, és a dir, és una mala reacció davant d'un problema, però l'origen del problema és les polítiques que ha dut a terme Hillary Clinton i Barack Obama aquests últims anys, que són el... intervenir en els governs, canvis de règim, de manera totalment artificial.
I en això sí que estic d'acord amb el que diu l'Àlex. En el tema de les primaveres àrabs, l'Obama és possible que hagi empitjorat la zona. Això també és possible.
Sí, estic d'acord, també.
I després, jo no crec que la Hillary Clinton sigui una persona més pacifista que Trump. Això també és cert. És a dir, que en alguns aspectes jo crec que aquí potser no notarem tant de canvi, però sí que el notarem amb els estils i el llenguatge i les paraules, que a vegades contribueix a complicar-ho tot més.
I això és el que fa que se li posi l'etiqueta de conciliador a Trump, d'un home més pacífic, Premi Nobel de la Pau, recordem-ho, a pocs
Trump?
Mesos de ser president.
No, Obama.
Perdó, Obama. Volia dir Obama. Disculpi. Sí. Perdó. Em referia a Obama.
A veure, eh?
I Trump. Sí. Se m'han creuat els dos noms. I aquesta etiqueta de conciliador a Obama, i en canvi a Trump l'etiqueta doncs, de conflictiu, de polèmic.
Només una dada sobre això, perquè Obama és Premi Nobel de la Pau i té aquesta imatge, com tu dius, però Obama és el Premi Nobel de la Pau que més missils ha llançat al llarg de tota la història.
I jo crec que és el més gran deportador de també. Tothom. Per això jo et deia que no estava d'acord amb que... Jo,
aquesta,
particularment, no crec que hagi deixat aquest món tan bo. Però jo crec que ha fet coses interessants i ha treballat per la pau a la seva manera.
El que passa és que Alexander Golovin també estarà d'acord que una miqueta de bones maneres també s'agraeix.
I tant.
No?
També
diuen a favor de la persona. I això sí que Obama, ara no m'equivoco, tenia més que
sí,
no
sí.
pas Trump.
Clar.
No, i per mi no és només una qüestió de formes. És que jo crec que els dirigents...
Però les formes són importants,
en
política internacional.
Si fos només que fos una persona una mica matussera, escolta, mira, pot ser una persona també més autèntica alhora, no? Però jo crec que als dirigents polítics se'ls ha d'exigir que generin una emulació positiva dels seus actes. I, clar, personatges així que expressen uns valors tan de poca categoria, jo penso que són molt negatius, no? Donen molt mal exemple.
Jo l'única cosa que a mi m'agradaria dir és, realment, ell intenta, no sé si ho aconseguirà, destruir una mica aquesta classe, la classe dirigent, que estava amb Clinton, no? Amb la senyora Clinton, doncs, materialitzada. I intenta, doncs, diu, no vull tants buròcrates per fer una política més àgil. Si aconseguís això, és que a mi m'agradaria bastant i penso que hauríem avançat una mica, perquè és veritat que Hillary Clinton, jo vaig anar uns mesos abans de les eleccions als Estats Units i realment la gent en allà no era la seva candidata preferida i es va veure
i
que no guanyaria.
I això explica, no?, que tot i que la resta del món potser majoritàriament es veia amb bons ulls
Hillary Clinton. L'establishment aquest estava massa...
No agradava.
Però l'administració Trump està ple d'establishment. És establishment.
Sí.
Hi ha gent...
És un nou establishment.
No, però clar...
És gent que hagués començat a posar gent absolutament extrasistema.
No. Per això jo li preguntaria, si el tingués aquí, vostè què farà per aprimar aquests buròcrates que diu? Expliqui'ns-ho, que per ara només són declaracions populistes.
Senyors, el temps és sagrat. 4 minuts i seran 6:45. Avui compartim, amics oients, el mirador de l'actualitat amb el membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovín, amb la periodista Teresa Carreras i també amb el periodista del diari Nació Digital, Pep Martí. Volia dir, Teresa
Carreras? No. Volia dir que treballo per el setmanari El Siglo, ho estàvem parlant abans de l'entrada.
Disculpi, que avui no ho hem dit. El setmanari El Siglo d'àmbit europeu, europeista.
Sí, perquè es diu El Siglo d'Europa.
Molt bé. Bé, hem parlat de Donald Trump, podríem seguir comentant coses. El mandat s'acabarà, perquè fa un any, no sé si estava tan clar pel que fa a la visió pública dels analistes.
Sí, no estava clar que durés un any, ha durat un any, i hi ha gent que ara...
Vostè ha dit que pot guanyar l'any
2020. Sí, ara hi ha gent que no té clar que acabi el mandat, l'acabarà, i hi ha gent que no té clar que si es tornarà a presentar, es tornarà a presentar, i hi ha gent que no té clar si tornarà a guanyar, i jo crec que tornarà a guanyar.
El veig molt triomfalista.
A poc a poc anem trencant aquestes barreres que hi ha.
S'ha de veure, no sabem si es tornarà a presentar, és possible que sí, i pot guanyar, però té un problema de cara a la reelecció. El país està molt dividit des de fa molts anys, i ell va guanyar d'una manera realment, va tenir realment sort, perquè amb el percentatge amb el que ell va guanyar, no ha guanyat mai cap president unes eleccions. En el sistema electoral nord-americà, en el que el vot popular no és el que acaba decidint, a vegades s'ha produït, però molt poques vegades, que el menys votat guanya.
Sí.
El que passa en aquests últims 15 anys ha passat dues vegades. Una vegada va passar amb el George Bush, l'any 2000, que va perdre i va ser president. Va perdre, no sé així, per uns 500.000 vots. Però és que la Clinton ha guanyat amb quasi bé 3 milions de vots més, 3 milions,
sí.
que Trump.
Com que això es decideix per vots electorals d'estat, ja ho sabem.
I
això.
Encara que ell mantingui l'essencial de la seva base electoral, que alguns analistes ho asseguren, és molt difícil que algú que no l'hagi votat a les anteriors el voti ara. I, per tant, que es torni a produir la mateixa composició de vots electorals pels estats és especialment estrambòtic,
Bé, senyors, tot recordant novament la pregunta del dia i anunciant-vos, amics oients, que la tindreu al cap de setmana també. Per tant, un any després, Donald Trump és el que esperàveu. De moment continua guanyant la primera opció, la del sí és un mal president, 67%. M'agradaria que almenys en un minut i mig que ens queda comentéssim la situació política catalana. Es complica per moments per les qüestions judicials, de peticions. Ara hem sabut que Puigdemont i els que són diputats electes de Junts per Catalunya han demanat comparèixer al Tribunal Constitucional i l'alt tribunal es reunirà demà a la 1:00 PM per decidir sobre la impugnació de la candidatura de Puigdemont. Això pot crear una situació complexa, si hi ha ple, si no hi ha ple, si se suspèn.
Certament.
La setmana vinent.
Cal subratllar, com ja s'ha fet en els mitjans, no? Que per primer cop és la primera vegada des de la fase àlgida del procés que en el cor de l'Estat una institució no s'alinea amb el govern. El Consell d'Estat, que no és precisament sospitós de pro-sobiranisme...
D'anar contra el govern, exacte.
Doncs ha dit que això no té cap mena de fonament jurídic, aquest tipus d'impugnació que intenta l'executiu. És un senyal, veurem què succeeix.
Sí, critica que sigui una impugnació preventiva, diu, abans dels
Clar,
fets.
Clar, jo crec que hem de veure què passarà dimarts, perquè realment, si no es pot fer la investidura, serà horrorós, perquè llavors no hi haurà govern, etc. I si es fa i realment no hi són els consellers que estan fora, fora, etc, tot s'anul·larà i no sé com s'acabarà, la veritat.
10 segons.
Realment poques esperances.
Però jo crec que és bo portar la situació al màxim. Sí.